Madrid, Madrid, Madrid.
El boig de la castellana.
Un quart i mig de nou del vespre. David Sánchez, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el David, de seguida comentem altres aspectes, però abans ho preguntàvem com s'ha viscut el dia després a Liverpool. Vull saber com s'ha viscut el dia després d'aquest cop d'autoritat del Barça a la Champions a Madrid.
Durísimo, ha sido durísimo el despertar en la capital, ya no por el tema de Cibeles, que vuelve a salir después del resultado, de si osarán los barcelonistas de celebrar el hipotético título de Liga de Campeones en la Plaza de la Diosa Cibeles, sino porque se aferraban mucho a la posibilidad de que el Liverpool de Klopp dejase la cuneta al Barcelona. Tienen la sensación aquí en Madrid, ya sabéis que son muy echados para adelante, de que si el Barcelona saca adelante la eliminatoria ante el Liverpool, van a ganar sí o sí la Liga de Campeones. Y lo de ayer fue un mazazo, porque vieron que el Liverpool fue un gran equipo, porque vieron que el equipo de Klopp pudo sacar un mejor resultado, pero vieron que con este Messi es muy, muy, muy complicado que pasen un buen verano. Sí que es verdad que Klopp vuelve a encandilar aquella afición que hace no mucho se decía aquí en Madrid que era un entrenador para equipos de chavales.
Deixeu-me dir que ha començat el segon quart a Salamanca en aquest partit de la Lliga Femenina de Bàsquet entre Perfumeries Avenida i l'Uni Girona, que està guanyant de 17, 7-24. I ha fet, de fet, un parcial de 20-0 a l'inici del primer quart, fins al 2-22. Ara mateix 7-24, per tant, de moment pinta molt bé aquest partit, que és el primer de la sèrie final entre l'Uni Girona i el Perfumeries Avenida.
El Jordi no es fia.
No,
el Jordi no acaba de veure-ho.
3 quarts a Wanda.
Aquí només mig peu en aquest partit.
És que aquí falten 3 quarts i el Perfumeries és un equip que és com el Barça, és pura dinamita, fins i tot el contraatac. Robert Prat, bona tarda.
Bona tarda.
No és notícia de Madrid pròpiament, perquè ha passat a Porto, però és notícia que afecta un exjugador, una llegenda del Real Madrid. Ahir Iker Casillas patia un infart de miocardi. Quina és l'última hora de l'exporter del Madrid ara al Porto?
Doncs està bé, ell mateix va publicar una fotografia a les xarxes socials des del llit de l'hospital, somrient, s'ha recuperat, missatge d'optimisme. També declaracions del seu metge, el metge del Porto, Nelson Puga, diu que el cateterisme que li van fer d'urgència va evitar conseqüències pitjors.
Poderen ser resolvides sen
que... Ho hem pogut resoldre sense que ell patís cap tipus de conseqüència. Així que ara es troba bé, estable, amb l'humor que el caracteritza, tranquil i acompanyat de la seva família.
Calmo, acompanyat de la seva família.
A veure, de fet, que li passés a l'entrenament ha estat una bona notícia, entre cometes, perquè estava al metge i van actuar de manera imminent. Si no, podria haver tingut pitjors conseqüències. Ara veurem què és el que passa, si continuarà jugant a futbol. Acaba de renovar fins al 2021, doncs veurem si continua, ho deixa o a veure què és el que passa.
David, evidentment aquest infart de Casillas ha causat un gran impacte, jo diria que en tota la família de l'esport. Hi va haver reaccions des de totes les bandes. Quina reacció hi ha hagut a Madrid? Perquè crec que Casillas, per la seva sortida, no és un personatge que té fílies i fòbies, eh?
Sí, parecía que tenía más fobias por lo que pasó en su última etapa con José Mourinho, pero creo que la reacción ayer brutal, después de conocer la nefasta noticia del infarto de Casillas, ha puesto, creo, las cosas en su lugar y da la sensación de que el tiempo ha hecho cicatrizar esas heridas que se abrieron en el madridismo por, repito, el tema de Casillas y Mourinho en aquella fatídica temporada. La verdad es que es un clamor y todo el mundo está volviendo a recordar las paradas, los títulos, las temporadas de Casillas en el Santiago Bernabéu. Y sí que es cierto que antes de esta nefasta noticia, aquí en Madrid se había hecho borrón y cuenta nueva y Iker Casillas había poco menos que pasado a ser un apestado que, repito, ayer yo creo que las cosas se pusieron en su lugar y todo el mundo aquí reconoce que ha sido sin duda el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Bé, jo crec que és bastant indiscutible aquest aspecte. Al marge d'això, David, a la Casa Blanca jo diria que hi ha un cert mal rotllo. Després de la derrota de l'altre dia a Vallecas, Zidane va tonyinar el seu equip a la sala de premsa i amb raó. Com estan les coses per la planta noble?
Intentando cerrar contrataciones lo antes posible. Lo de Hazard ya lo sabéis, está casi cerrado y sin el casi. Están esperando a que acabe el periplo del belga con el Chelsea en competición oficial para hacer el anuncio, sí, oficial.
Hazard,
pero
ya lo apuntem, ¿eh?
Sí, apuntado.
¿Y ese Pogba está también o no?
Pogba es el objetivo prioritario de Zidane y es un capítulo que levanta las primeras sospechas de que la relación entre Zidane y la planta noble quizás no es como debiera. ¿Por qué? Me apuntan. Hazard es una petición expresa de Zidane, pero la primera petición es la de Pogba. Es decir, el primer nombre que pone sobre la mesa Zinedine Zidane es el de Pogba. El club quiere satisfacer la petición de Zidane, pero no quiere cometer una locura económica. Saben que Pogba, si lo sacan de Manchester, no sale por menos de 150 millones de euros y la ficha de Pogba son 18 netos. Si contamos que Bale se va a marchar, el jugador mejor pagado de la plantilla del Madrid pasará la temporada que viene a ser Sergio Ramos con 12 millones netos por temporada. No quieren pagarle a un recién llegado que no ha ganado ni ligas de campeones con el United mucho más dinero que el actual capitán del Real Madrid. Si se baja la ficha Pogba y el United negocia, lo traerán. Pero, repito, por lo que me dicen, si a Zidane le daban a elegir entre Hazard y Pogba, Zidane quería a Pogba. Van a trabajar en ello, pero no es fácil. Jovic es otro que se da por hecho, también firmará por el Real Madrid.
Caram, doncs sí que estan moguts. De moment, evidentment, no es pot acabar de tancar res, però ja tenim uns quants noms. Hazard ja el podeu apuntar, Pogba el volen, l'altre dia el Marca parlava de lateral esquerre del Lió, de Mendy. Bé, un mercat mogut, però evidentment encara sense capacitat per tancar operacions.
El sábado por la noche la Cibeles estará más cerca. Doncs no, continuen a 14 carrers entre la
parlant de la Cibeles.
A la dreta, a la mitja del camp, juguen atac al Barcelona. La pujada és de to. Som al 29 de la segona part, guanyem 2-4. Toca Alves, envia per Messi. Messi cap al frontal, juga per Xavi, aguanta la pilota Xavi, fa mitja volta, canvia la vedeta, juga per Messi. Oh, 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 pica Messi. Gol, 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 gol.
Fa 10 anys ja fèiem oh, oh.
Gol, 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 gol.
Aquesta l'hem tocat bastant, eh? Aquesta la vam remenar abans del gol.
Això no és contraatac.
Ara sí.
No, per la vostra tranquil·litat, aquest gol és vàlid de veritat.
Quin era el tècnic del Madrid en el 2-6?
Era Juan de, ¿no?
De Ramos.
Juan de Ramos. Sí.
Me lo encuentro cerca del súper, yo, Juan de Ramos.
Ah, bien.
Sí, no sé.
¿Qué compra? ¿Marca blanca?
No sé, però vamos con el finiquito.
Juan de va arribar, va perdre, va debutar, sí, al Camp Nou, sí, i després va guanyar tots els partits de Lliga fins, sí, aquest.
Fins aquest.
Vaja, fins al punt que el Barça aquest dia o guanyava, o Puyol ho ha dit molts cops, o es complicava la Lliga.
Les puntades que li van donar Messi en el partit del Camp Nou els primers 5 minuts.
Com palanca.
Oh.
¿Recordáis de palanca?
Sí, sí.
Lo más mediático que hizo Juan de Santi fue lo de palanca y lo de cortarse las uñas en el banquillo.
Es verdad.
¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Con el corta uñas.
Es verdad. Que vino Juan de porque Schuster era el que entraba, sí, al Madrid.
Va borrar, sí, el diván.
Va dir, ahí se, sí, puede ir a ganar.
Sí, sí.
I va clavar.
I no li faltava raó. David, una abraçada. Gràcies.
Adéu.